Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Entre el bon regust de Logronyo i els moviments en els darrers dies del mercat, encetem una nova setmana. Bon regust, aquest cop no per haver vist una gran versió del Sabadell, sinó perquè en els dies dolents s'ha de sobreviure i a les Gaunes, el centre d'esports, no va tenir el dia, però va pescar un punt que ara mateix és un tresor. Després, la jornada ens deixaria empatats ja amb la permanència, amb la derrota del Cornellà ahir al migdia a Salamanca i també l'empat del Rayo Majadahonda contra la Cultu, amb dos gols, per cert, exarlequinats. Sergi García pels madrilenys i Aleix Coc pels lleonesos. Però sobretot per mantenir a ratlla també la ESD, no permetre que et passi a la classificació. De la segona part de la pel·lícula apunteu aquest nom, Jesús Fernández. L'avançava a Cazurreando, ho confirmàvem també aquí a Ràdio Sabadell, un nom que ara fa un any ja va ser protagonista. En aquell cas no es va acabar de lligar, no es va tancar aquest fitxatge i si res no es torça serà el central que buscava la direcció esportiva arlequinada. Dijous a mitjanit es tanca definitivament la finestra del mes de gener i amb el defensa asturià molt a prop no es descartaria fins i tot alguna incorporació d'última hora ja sense aquest punt de necessitat, d'urgència que hi havia amb el lateral ja signat, Calavera, va debutar fins i tot a Logronyo, i amb el central que és a punt de caure.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com a estudiant en pràctiques, l'Ivan Lechuga, al control de so, avui tenim la Rocío García, tothom a lloc, per tant, que s'obrin les portes de l'Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ricky Rubio ha tornat al Barça per entrenar-se. De moment, el base del Masnou ha demanat exercitar-se amb els Blaugrana i no es descarta que pugui fitxar definitivament. L'equip culer té els seus drets aquí a Europa. Soyuncu marxa cedit de l'Atlético al Fenerbahçe. Ahir a primera divisió, per cert, victòria de l'equip del Xolo 2-0 contra el València. El Girona, a primera hora de la tarda, havia guanyat 0-1 a Vigo i segueix el seu freca-freca amb el Madrid, que ara mateix porta els gironins a ser líders a l'espera del partit pendent que té el conjunt blanc. Avui a les 9 tanca jornada al Getafe-Granada. Copa Àfrica, Guinea i República Democràtica del Congo ja són els quarts, els segons, eliminant als penals una de les favorites, Egipte. Avui Cap Verd, Mauritània a les 6 i Senegal, Costa d'Ivori a les 9. A la Copa Àsia també hi ha hagut sorpreses. En la primera participació en aquest torneig, Tajikistan va eliminar els penals Emirats Àrabs. També Austràlia ha passat ronda. En marxa tenim l'Iraq-Jordània, a les 5 Qatar-Palestina. Si sou com Sergi Park i us agrada molt mirar el futbol americà però no en el moment que juga, tanqueu res, 5 segons la ràdio, no sigui que us mengeu l'espoiler, però San Francisco 49ers i, a veure si ho dic bé aquest cop, Kansas City Chiefs jugaran la Super Bowl, l'equip de Mahomes, quarta en 5 anys. I per últim, en handbol, ja podeu tornar a obrir la ràdio, campiona d'Europa França, després de guanyar Dinamarca a la pròrroga de la final 33-31. I aquí a l'Hotel Suís tot això.
Què es comenta la recepció?
Escoltarem de seguida Òscar Cano després de l'empat 1-1 contra la SD Logroñés a les Gaunes. Parlarem, evidentment, de Jesús Fernández. Tindrem Sabadell B o Art Llanera o el míting internacional d'atletisme.
L'actualitat de la primera ref.
Només dos equips dels 8 primers classificats del grup, el Depor i el Barça Atlètic, han guanyat aquesta setmana. Atenció amb els coruñesos, que ja són a només 5 punts de la primera plaça. Ahir, en el derbi a Balaïdos, victòria deportivista per 1-2. La part alta queda així. Líder Ponferradina, tot i empatar a casa contra el Sestao, 40 punts, amb 39 Nàstic i Cultural, 38 Celta Fortuna, 35 Depor. Fora del playoff, 34 pel Barça, Barça 31, la Real B. A la part baixa, Teruel, QE, 16 punts, Sestau, 18, SDL i Rayo, 20, i el Sabadell amb 21 per gols. Queda fora del descens el Cornellà amb 21 també, 22 pel Tarazona, i aquí ja sobre l'escletxa el Fuenlabrada en té 27.
La notícia curiosa.
En tenim un parell. La primera fingeix estar malalt, l'enganxen de festa i el fan fora de la convocatòria. Va passar al Manchester United amb Rashford. L'altra és sobre ciclisme. La cosina de Van Der Poel serà mare i va demanar al ciclista que fos ell qui digués el gènere del nadó d'una manera peculiar, al celebrar la victòria a meta. Dits fent un zero, nena. Dit cap amunt, nen. Ara ja tots sabem que el neerlandès tindrà una cosineta.
De quin partit no estarem pendents?
Del SAP contra el Granades a les 11 de la nit, partit de Premier League, això sí, la d'Antigua i Barbuda.
I a les xarxes socials.
L'hem vist a Twitter, també a Instagram, Àngel Martínez, el gironí, el membre del cos tècnic del Sabadell, que deia una alegria tornar-te a veure Gorka Iraizoz, segon de la S de l'Oroñés ara mateix. Deia així Àngel, que bo que és pel futbol, algú que viu, que sent i que entén el futbol com tu. I a la foto no només Àngel i Gorka, excompanys a l'Espanyol, sinó un tercer en qüestió que també reuneix aquests requisits, Raúl Baena.
Avui celebra el seu aniversari
la futbolista sabadellenca Carola García i també el jugador de bàsquet Marc Sobrepera.
L'enquesta.
Té parròquia Antonio Moyano, però déu-n'hi-do també Jonander Amelivia. Qui va ser per vosaltres el millor arlequinat a l'SD Logroñés 1, Sabadell 1? Fins les dues teniu temps per votar. Això sí, no oblideu que alguns ho feu i no comptabilitzen els vots. L'etiqueta al hashtag MVP946AX a Twitter.
El suís.
Per sobre de la una, en directe aquí a Ràdio Sabadell. És una pena perquè s'ha acabat el mes de gener pel que fa als partits. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Ho comentàvem en el postpartit de Logroño, el Sabadell, des del 2020, que no perd un partit. Crec que eren 18 enfrontaments en el mes de gener, comptant fins i tot tots els de segona divisió del gener del 21, que no hi ha manera que el Sabadell perdi un partit i que duri molt més, però clar, el següent ja no serà gener.
Ja, no m'expliquis com és febrer per si de cas. En tot cas, anem a quedar-nos en que ha estat un mes de gener pràcticament excel·lent, perquè no només no ha perdut el Sabadell, sinó que dels quatre partits que s'han disputat en aquest mes, en aquest 2024, n'havia guanyat tres. Podria haver fet la plena dissabte a les Gaunes, però finalment ens vam haver de conformar amb aquest empat dels arlequinats, que diríem que va ser un empat i gràcies, allò, un empat i molt bo per com va anar el devenir del partit. De seguida en parlem amb una miqueta més de calma. Però el que sí que ha servit aquest mes de gener, evidentment, Adri, combinat amb la resta de resultats d'altres equips, és que el Sabadell està ara mateix empatat amb la permanència. És a dir, ara mateix, clavat aquí en aquesta primera posició de descens per allò dels averajos generals, però amb els mateixos punts, sense anar més lluny, que la Unió Esportiva Cornellà, que és a l'altre costat del riu. És qui marca precisament aquesta salvació ara mateix en el grup primer de la Primera Federació.
M'has fet pensar en això del 10 de 12, que no està gens malament amb els números del Sabadell aquesta temporada. He fet el càlcul ràpid i sóc de lletres, per tant, crec que no m'he equivocat, però vaja, per quin aniran els trets. 10 de 12 en els últims partits d'un equip que venia de fer un 11 de 51. I això que en Òscar Cano havia millorat els registres ja abans. O sigui que eren 7 de... Si tirem cap enrere, va pitjor encara la dada. Però un equip que fa un 11 de 51, després fa 10 de 12. O sigui, el futbol és molt capritxós amb aquestes coses.
Sí, és evident que els números del 2023, si ens fixem bàsicament en la temporada 23-24, és a dir, des del finals d'agost fins a l'aturada nadalenca amb aquella derrota al Reino de León, els números eren clarament no de perill, no, de caiguda directa a la segona federació. Per contra, si ens aferrem a aquest canvi de dinàmica i aquest canvi de sensacions que està transmetent el Sabadell a les últimes jornades, també amb els resultats, diríem que ara estem en aquella línia. Com a mínim de creure realment, més enllà de que hi hagi els i baixos, que Òscar Cano no s'enfarta de repetir gairebé a totes les rodes de premsa allò de ja vindrà alguna també maldada, però de moment amb uns números que fins i tot en partits grisos com el del dissabte davant la SD Logroñés, doncs podríem donar-ho per bo. Això sí, tenim molt clar que el millor de tot plegat va acabar sent el resultat i fins i tot diria que la reacció que va demostrar l'equip un cop va encaixar el gol de Jordi Escobar.
Al final, el tòpic, hi ha una màxima en el món del futbol que diu si tu no estàs bé, no has de perdre, no? O sigui, has de salvar, has de sobreviure, esquivar la bala i com a mínim puntuar d'alguna manera. I la veritat és que el Sabadell, potser la primera meitat va ser més pausada, va dominar però sense traduir-ho en ocasions, però va estar millor el Sabadell, a la segona va estar bastant desdibuixat o es va veure sorprès per una SD que va fer un pas endavant, i tot i aquesta versió que no tenia res a veure amb el bon moment que travessava l'equip en els últims partits, la veritat és que tu veus el resultat final i penses, home, has sortit viu en un context que segurament fa això, 2, 3, 4 mesos era una derrota de manual.
Sí, i sobretot perquè, com dius, el partit en línies generals del Sabadell no va ser bo, no van estar fins als dos Carcano, i sobretot perquè quan veus que el marcador se't posa en contra fora de casa, quan faltava poc més d'un quart d'hora pel final del partit, gairebé tots els elements, com dius, et portaven a pensar que seria la primera derrota en aquest 2024 del conjunt arlequinat. Anem a començar a escoltar, si et sembla, algun dels moments que ens va deixar Òscar Cano, el tècnic arlequinat, en aquesta roda de premsa posterior al partit de la Sociedad Deportiva Logroñés, sobretot a l'hora de posar en valor la importància del punt, anem a dir-ho així, en un partit, tornem-hi, que ningú pensi que estem dient el contrari, en un partit l'entop del Centre d'Esports Sabadell, però posant de manifest i per destacar-ne alguna cosa en positiu del tècnic granadí, el fet de un empat ràpid, amb una reacció ràpida de l'equip després d'encaixar el gol, i pràcticament et diria que això, diu Óscar Cano, i poc més a destacar.
La segunda parte, verdad, que no hemos estado nada bien, hay que admitirlo. Ellos tampoco es que hayan tenido muchísimas ocasiones, pero es cierto que han sido mejores que nosotros. Y bueno, han hecho su gol, que ha sido un golazo, la verdad, en las dos acciones, tanto el lanzamiento desde fuera del área como el rechace, y lo mejor es que no hemos sabido reponer y rápidamente hemos sido capaces de ir a por ellos y de empatar el partido.
Doncs aquesta reacció ràpida va ser la clau, perquè al final el gol arriba en el 73 de l'equip logroñés, et veus allà que queda un quart d'hora que no tens bones sensacions i a sobre se t'han posat per davant en el marcador, i va ser una reacció immediata fins i tot per posar aigua a l'incendi, no? per aturar el foc i no permetre que l'equip de Larrazábal s'ho creiés. No havia marcat, per cert, amb Larrazábal encara la SD, era el primer gol tot just el d'Escobar, i déu-n'hi-do, perquè Escobar és el pitxitxi, però de 6 gols que porta aquesta temporada, 2 li ha fet el Sabadell, un a la Nova Creu Alta i l'altre a les Gaunes, però la reacció va ser immediata, realment.
Sí, he dit abans que havia destacat poca cosa més Óscar Cano, hem de dir que va destacar, per exemple, que en defensa l'equip va estar bé, i fins i tot destacava per damunt de tots el paper de Jon Amelivia, que va estar a un molt bon nivell, el de Getxo, en aquest enfrontament. Dic això perquè és cert que el Sabadell no va ser millor que la SD. També és cert que, malgrat aquest domini territorial, anem a dir-ho així, dels de La Rioja, tampoc és que hi hagués molts maldecaps envers la porteria d'Adrián Ortolà. Va tenir una tarda relativament tranquil·la també el porter alacantí, si no fos per aquesta acció, que ja podia haver acabat en gol en el primer xut que s'estavella al travesser, i que després Jordi Escobar va acabar fent el gol d'aquest 1-0 momentani que va haver-hi al marcador. Posats a buscar raons o explicacions, per Óscar Cano n'hi havia una de molt clara. El punt aquest d'ansietat que s'ha pogut generar pel fet que l'equip tenia la primera oportunitat, recordem-ho, Adri, en cas de guanyar el Sabadell, hagués dormit com a mínim fora del descens, vist ara en posterior,
sí,
hagués dormit.
Estaríem
avui
mateix
fora d'aquesta zona de descens. I deia Óscar Cano que això també és molt lògic. Primer, que no cada dia pots estar al nivell que havia demostrat l'equip en els últims partits. I segon, aquest puntet d'ansietat que tenim tots plegats i que també s'ha traslladat dins del vestidor, de voler sortir ja, deia el granadí, com si això fos sinònim que després el camí farà baixada. I tornava a recordar que es tracta d'una cursa de fons on el Sabadell, ell pronostica que entrarà, sortirà, tornarà a entrar, i esperem que al final sigui, tornarà a sortir, però que no serà només allò de bufar i fer ampolles el fet de que et vegis fora del descens.
A partir del empate sí que es cierto que yo ya daba por bueno el punto por cómo estaba viendo al equipo, ¿no? Es una cuestión también de... es mental, muchas veces estas cosas ocurren, ¿no? Vienes de ganar tres partidos de manera consecutiva. No nos hemos visto en toda la liga en una situación tan cercana a los que marcan el puesto de descenso, y la gente tiene ansiedad, ¿no?, porque sea ya cuando salgamos. Parece que el día que salgamos del descenso va a acabar la liga, y esto no es así. Es decir, queda muchísimo por hacer, y lo más importante es eso, ¿no?, que nos quedamos de pie, que somos capaces de en un partido en el que no hemos estado para nada bien, pues sumar, que no es poco, ¿no?
Al final, és veritat que és gat vell i que Òscar Cano, quan parla, ja sap perfectament com s'ha d'adreçar al públic i amb quina finalitat de fons, però moltes vegades en les últimes setmanes tinc la sensació que va avançant-se el que intueix que pot passar, no? O sigui, que fa com una mica de, no sé si dir-li o és massa exagerat, guia espiritual, però sí de termòmetre de l'estat anímic del Sabadell, de dir, compte, perquè hem fet la part més difícil, hem arribat fins a l'altra banda del riu que deies tu abans, no? De la permanència, de tenir a tocar ja la possibilitat de saltar a l'altra banda. Però que això no serà definitiu, que no ens creiem que tot està ja fet. I envia missatges que jo crec que van adreçats a dins del vestidor i també a fora del vestidor per anar contenint una miqueta l'estat emocional, fins i tot quan estava l'equip amb aquesta ratxa de tres victòries consecutives, etc. Recordant de, que el que hem de fer és mantenir aquest sentiment que tenim ara quan ens vinguin maldades, que també ens vindran.
I vols una més? Doncs un altre avís, en aquest cas, en aquesta línia que estàs comentant, d'Òscar Cano. Sobretot perquè diu que l'eufòria dels últims resultats es pot arribar a convertir en un mal company de viatge. Tot i això, recordant una vegada més el tècnic andalús del Sabadell, aquest 10-12 que estem comentant, amb aquest Sabadell empatat ja a la plaça de permanència davant o enfront la Unió Esportiva Cornellà. Per ell, el millor de tot plegat, fins i tot asseguren, ara l'escoltarem, que s'ha arribat aquí, s'ha arribat abans del que ell esperava, i d'altra banda també que quants més rivals puguis involucrar en aquesta batalleta dels de veure el perill de prop, millor cap millor. I que, per tant, la conclusió, després d'aquesta jornada 21, és que aquí hem engrescat amb molts equips, i això també és bona notícia.
És normal que el estado de euforia se instale en todos nosotros, ¿no? Y esto no viene muy bien para saber lo difícil que va a ser, ¿no? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Y por eso creo que, bueno, que nosotros vamos a estar ahí, en esa línea tan delgada de estar una semana fuera, otra semana dentro, otra semana empatada a puntos. Yo lo que creo que lo más importante que ha conseguido el equipo, además lo ha conseguido antes de lo que yo creía, en cuanto al tiempo, yo me esperaba que sucediera un poquito más tarde, es que con estos 10 de 12 que tenemos, ¿no?, en la actualidad, por lo menos ya estamos ahí con todos, ¿no?
Doncs com a mínim ja estem aquí enganxats en aquest vagó de permanència. Veurem al final quants companys de viatge se sumen en aquest trajecte. Deia també Òscar Cano que quan més siguem millor, que prefereix una permanència lluitada a 8, 9, 10 rivals, que no pas que sigui allò de 5 cauen i un 6è està immers en aquesta lluita, però sobre l'escletxa, i aquí t'has d'intentar consolidar en l'única plaça que et salva, sinó que aquí vol a molts implicats en aquesta lluita per la permanència. I el que té molts implicats del Sabadell últimament és en l'equip, en aquesta transformació total que està tenint el Sabadell, un mercat de fitxatges que ja ho podem dir que és de rècord pel que fa a la primera federació enguany i pel que fa a la història recent del Centre d'Esport Sabadell. No li recordem cap altre mercat tan mogut com aquest al Sabadell, amb 10 operacions i una onzena, que de seguida la comentem, Jesús Fernández, està ja al caure i encara amb uns dies i amb unes llicències disponibles perquè puguin haver-n'hi d'altres. Deia tot això per un nom propi, el del debut. Si dèiem que a Palamós van estrenar-se fins a 4 jugadors, tenint en compte que estava inèdit encara Baena, que Abde i Soto ha estat un arribar i moldre, que Carles Salvador, doncs, ha entrat a molt bon peu també en aquests primers enfrontaments com a jugador arlequinat, es va sumar a la festa a Logroño. Un altre nom propi, Jordi Calavera, jugant més de tercer central, de central extern, que no pas de lateral dret, que és la seva posició més habitual, però primers minuts mitjà del de Cabra del Camp.
I això que portava, res, 48-72 hores aquí al Sabadell, poc entrenament a les ordres d'Òscar Cano i de Elias Martí, però tot i així, com diem, va entrar a la convocatòria, com ja era de preveure, després d'escoltar la setmana passada dijous en roda de premsa prèvia a aquest partit el tècnic Arlequinat. Primers minuts i, com dius, substituint Carles Salvador en aquesta posició de tercer central o de central dretà exterior, donant un cop de mà a David Estals, i se li preguntava també, no només pel debut de Calavera, sinó com encara no hem tingut l'oportunitat, tot apunta que serà aquesta setmana, però no confirmat, la presentació oficial del jugador tarragoní, se li preguntava per si no hagués estat millor fer-lo jugar de lateral dret, que és la seva posició més natural, si havia estranyat Calavera el fet de jugar en aquesta posició de tercer central. Per Òscar Cano no hi havia problema, en primer lloc, perquè és un jugador ja amb experiència, i en segon lloc, perquè venia d'entrenar-se al Castellón i allà també es treballa així.
El Castellón utiliza también como centrales externos jugadores que no son centrales habitualmente, sino que han ocupado durante gran parte de su trayectoria la demarcación de lateral. Es un chico que defiende bien, que tiene evidentemente buen pie para ayudarnos a salir, que tiene muchísima experiencia y nos va a dar sobre todo la posibilidad esa que tú comentas, y la de poder jugar de cuatro y soltar al chino, ¿no? a que haga ruido más arriba y que haga su trabajo más arriba.
Em va agradar molt aquest concepte, que faci soroll més endavant, o sigui, alliberar una miqueta a David Estals. Em va agradar el concepte. Per cert, sé que no ets molt de números, segur que tu no has tret la calculadora.
Segur que no.
I segur que no has fet allò una projecció de quants punts caldran per salvar-se.
No, segur que no. No em miris com esperant aquest punt d'ajuda, perquè no.
No busquis un aliat aquí, no em tindràs. Ho dic perquè acaba de fer-nos una piulada al José de Besa, company periodista, tot i que no exerceix des de fa temps, que recuperava la pregunta que havíem llançat ara fa unes setmanes enrere sobre quants punts caldrien, i la xifra és cridanera, Diu, mai a aquestes alçades, el 15è classificat havia arribat amb una puntuació tan baixa. Estem parlant d'una permanència que ara mateix marca el Cornellà amb 21 punts en 21 jornades. És a dir, si un equip hagués empatat tots els partits de Lliga, que el Teruel ha estat a prop al ritme que portava, pobres, amb 21 empats ara mateix podries estar fora del descens. És una animalada, això.
Sí, el que també et ve a dir és que segur que hi haurà un equip que a final de temporada, direm, només portava 21 punts com a màxim en aquesta 21a jornada i es va acabar salvant. Perquè és evident que, si no em dius el contrari, només en baixen 5 i tenim a 6 o 7 involucrats en aquesta franja de punts. Per tant, ja és segur que un dels que ara mateix té una puntuació baixa respecte al que diu l'històric estadístic, esperem que sigui el Sabadell un d'ells, aconseguirà que li tingui suficient, que sigui suficient en aquest cas per assolir la salvació i mantenir-se un any més a la categoria.
Per rematar el que ens deia el José, estava al llindar aproximadament entre els 23 i els 26. Em refereixo a l'equip que marca la permanència a aquestes alçades, a la jornada 21. Per tant, estem entre 2 i fins i tot 5 punts en el cas més bèstia dels precedents, per sota del que era habitual. I després, si ho extrapolem a finals de temporada, la permanència s'ha mogut entre els 42, depenent de barajos, 43, als 46-47. Per tant, si estem, és parlar per parlar, perquè potser ara enganxes una ratxa, es trenca la classificació, es queden despenjats alguns equips i això provoca que potser per la cinquena plaça, per la cua, has de sumar-ne molts més dels que semblen a dia d'avui. O sigui que al final no són faves comptades, no és matemàtica i prou, sinó que és intentar endevinar el que passarà. Però, de moment, el que sembla desprendre's d'aquestes estadístiques és que serà més barata la permanència enguany que no pas altres casos. Veurem com avança també la tendència, però vaja, en tot cas, com dèiem, 21 punts en 21 jornada i ara mateix estaríem en aquest llindar de permanència amb un punt de mitjana per partit. Anem al mercat o què?
Anem al mercat, que avui hi ha hagut, bé, com a mínim, avís de moviment. Encara no ho he confirmat, però, evidentment, confirmant en aquest cas aquest interès del Sabadell.
Jesús Fernández. Sí, és un nom que ja havia sonat.
Que ja va sonar, si no vaig errat, de fet, farà un anyet, sí. Aproximadament. En el passat mercat d'hivern ja va sonar aquest jugador jove, asturià, que arriba procedent ara i que vindria en qualitat de cedit per part de la Ponferradina, que seria la segona operació en aquest mercat d'hivern, després de la de David Soto, però un jugador, en aquest cas, format més a Lugo, de fet, fa un any, quan es va parlar d'ell, Adri, era encara jugador del Polvorín, del filial del conjunt de l'Anxo Carro, i que a hores d'ara, en aquesta informació que apuntava a primera hora del matí el company Ángel García Gazurreando i que hem pogut confirmar a Ràdio Sabadell, doncs és el jugador pretès i que, si tot va bé, fins i tot, és molt probable que al llarg del dia d'avui s'acabi de confirmar aquesta arribada, aquesta sessió de Jesús Fernández com a nou central jove del Centre d'Esports Sabadell, del qual no en nom i cognom, però ja en parlava Òscar Cano el dissabte en roda de premsa, que deia, bé, posats a demanar-li coses a Carlos Rosende, li demano un central dretà. I a partir d'aquí ja veurem si hi ha més coses, perquè del mercat també n'hem de parlar, que queden 4 dies i pot passar encara, que sembli que no, moltes coses, o unes quantes coses relacionades amb el Sabadell.
Què fem, 4 dades o Òscar Cano? De Jesús Fernández o...
Vinga, va, anem a parlar de... Primer, escoltem, no tant de Jesús Fernández com dic, però sí de la carta encara oberta d'Òscar Cano a Carlos Rosende, el director esportiu del Sabadell, de què vol i sobretot del que està convençut que farà Rosende en aquests 4 dies que queden de mercat, sempre amb el radar ben dirigit.
Tenemos un director deportivo que está atento a todo, al tanto de todo, quién puede quedar libre, quién no puede quedar, cómo pueden venir las cosas, y bueno, hay una situación que es clara, que es que tenemos que reforzar con un central la plantilla. Pero yo me espero cualquier cosa porque lo conozco y sé que, aunque a mí no me lo haya dicho, las horas próximas al partido no me suele hablar mucho de este tipo de cuestiones, ¿no? Para que no perdamos el foco, pero yo sé que él, porque lo conozco perfectamente, seguramente alguna sorpresa nos dará.
Doncs estarem pendents d'aquestes sorpreses de Carlos Rosende, però de moment les 4 dades del jugador que està al caure, Jesús Fernández, deies tu el tema de la joventut. L'any passat hagués vingut com a sub-23, ara ja no ho és. Farà 24 anys d'aquí a un mes, a principis de març, però vaja, independentment del que digui la llicència, un futbolista jove, amb aquesta trajectòria que tu comentaves, sobretot el Polvorín, arribant a debutar diferents partits de segona divisió A amb el Lugo, després fitxat per part de la Ponferradina aquest últim estiu, 370 minuts, estem parlant de 6 enfrontaments de Lliga, únicament 3 d'inici i un de Copa del Rei, i... es troba inèdit, no ha jugat cap minut des del 18 de novembre. Per tant, porta un parell de mesos sense competir a les files de l'equip del Bierzo. En el seu dia, abans d'aterrar a Lugo, encara en edat formativa, havia sorgit de l'Sporting de Gijón. Ell és asturià d'una parròquia que es diu En Leo, a Nàbia. Per tant, un futbolista asturià. Diria que l'últim asturià que ha tingut el Sabadell també era central. El capità de... No, posis aquesta cara, Pelayo. No passa,
Pelayo Suárez, el jugador, que
no passa tant de temps.
De fet, vindrà aquest cap de setmana aquí a l'estadi, si tot va bé.
Per això deia, capità del Rayo Majadahonda, ahir en el partit contra la Cultu, doncs Jesús Fernández, que serà segurament, si res no es torça, el següent en arribar. Clar, és que al final, deia en roda de premsa Oscar Cano, un central dretà. És que el Sabadell és veritat que té aquí... molts matisos, molts asteriscos, perquè pot jugar, com vam veure i com has comentat ara amb les paraules de Cano, amb Calavera com a tercer central, com a central extern. Has tingut a Carles Salvador també diferents partits jugant com a tercer central. Tens a Ricard Pujol per l'altra banda, que és un lateral esquerrà que pot jugar-te de tercer central. Però centrals nats a la plantilla ara mateix tenies Jonander Amelivia i Pau Resta, que és veritat que travessen un gran moment de forma tots dos. Amelivia va fer un molt bon partit a les Gaunes, però al final estem parlant d'un refredat et deixa tremolant, era mateix.
Sí, i sobretot quan estàs jugant de moment amb aquesta idea dels tres centrals, de fer servir moltes peces allà al darrere i que no vas massa sobrat d'efectius. Per tant, era important, era una de les prioritats. L'altra era la lateral dret ja coberta des de finals de la setmana passada amb Calavera, i ara doncs amb aquesta arribada de Jesús Fernández. Insistim, encara no confirmada oficialment per part del club, però sí que hem pogut confirmar nosaltres que és l'operació amb la qual s'està treballant d'aquestes últimes hores. Doncs no et diré que queda tancat aquest escenari, perquè, insistim, Adri, encara queden 3 dies i mig llargs i aquí no es descarta res, ni que puguin passar cosetes encara, tant en una direcció com en l'altra, d'entrada i de sortida.
Ara et pregunto per això, que era una de les que tenia aquí pendents en el guió. Com queda el panorama ara? Ara mateix, una de les fitxes, encara per confirmar, però quan es confirmi, de sènior, seran per Jesús Fernández, insisteixo, fa 24 anys, d'aquí a un mes. Quedaran de lliures una llicència sènior i una de sub-23, recordant que s'ha d'ocupar la de sub-23, que, a veure, mal per mal, és tan senzill com promocionar, entre cometes, un Sander, un Marro, i ja la tens ocupada.
Sí, sí, sí. Algun dels que tenen fitxa de filial actualment, li fas fitxa de primer equip i ja ho tindries resolt.
No és obligatori haver de fitxar.
Correcte.
Per cobrir aquesta llicència, però l'has de cobrir. Dit això, tens l'opció de portar un sub-23, si se't posa a tir, o de portar un sènior, que encara tens una fitxa aquí disponible. Clar, la fórmula de la sessió s'ha anat repetint, no només amb Soto, que comentaves que ve de la Ponferradina, ara Jesús seria el segon que ve de l'equip del Bierzo, Abde per part de l'Ibiza, Carles Salvador per part del Castellón, Calavera, que no tenia equip, és l'únic realment que ve fitxat fins a finals de temporada, que pel cas és el mateix, però que no arriba cedit. La resta està explotant molt la via de les sessions del Sabadell.
Sí, 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 com dius, de les cinc cares noves, sempre comptant aquesta no confirmada encara de Jesús Fernández, és la línia que s'està portant en aquest mercat d'hivern. No és allò que es diu a preu zero, però sí que t'alleugereix la possibilitat, ho dic perquè també és molt freqüent aquests dies llegir en xarxes socials tant a la gent de Sabadell com de fora, com és possible que el Sabadell estigui aconseguint jugadors que a més són contrastats a la categoria i pretesos per altres equips segurament de millor classificació, pràcticament segur, i de millor situació econòmica, m'atreviria a dir, Adri, que gairebé segur també. I en bona part va per aquí. U, perquè t'estàs alliberant d'efectius, per tant, estàs alleugerint també massa salarial amb els jugadors que surten, que han marxat, que ja no continuen, i per altra banda, perquè, entre cometes o no, t'estàs estalviant una bona part d'aquesta fitxa de mitja temporada dels jugadors que estan arribant, perquè en bona part també el club de procedència se n'està fent càrrec d'una part de la quantitat final. Per tant, bones operacions amb jugadors que a sobre estan donant rendiment immediat. Veurem com acaba d'explotar Calavera i, sobretot, quan tinguem aquí a Jesús Fernández, i amb la porta oberta, insisteixo una vegada més, amb el que pugui passar d'aquí a la mitjanit de dijous a divendres, perquè ens entenguem, eh? Tot el dia 1, mercat obert i mercat hàbil perquè encara es pugui tancar alguna cosa.
Van ser pocs, però bons minuts, per cert, de Calavera.
Sí, va estar
aquí
bé.
Per portar això mig any sense jugar no va estar gens malament el tarragoní. 11 operacions en total, 6 de sortida, Biel Ferrés, que queda molt lluny, Antonio Sánchez, Guillem Naranjo, Callejón, Beitia i Carrión, els 5 fitxatges que ja hem dit, de Abde Soto, Salvador, Calavera i, quan es confirmi, Jesús Fernández. I encara obrim la porta a possibles sorpreses, eh? Tu no descartes res.
Jo no descarto res. Em sembla que era la setmana passada que en parlàvem d'aquest tema també i insistia en aquest aspecte. Jo no m'atreviria a descartar res en totes dues direccions, eh? O sigui, en direccions, vull dir, tant de que fins i tot algun efectiu més pugui acabar sortint com perquè s'acabi ocupant una o, com dius, fins i tot les dues fitxes, encara que una sigui amb algú de casa, que li queden alliberades ara mateix al Centre d'Esports Sabadell.
Parlem de noms.
Parlem de noms perquè
ho dic perquè és que alguns són flagrants.
Dissabte es va parlar durant la Transmi, per als que són més fidels a la casa ja no els hi estranyarà. Després a la roda de premsa també es va preguntar, i és evident que una setmana més, Adri, ens hem quedat sense veure jugar Nando García, però sobretot jo posaria damunt la taula dos noms propis amb majúscules, amb tot el respecte del món cap a Nando: Cristian Herrera i Manel Martínez. El de Cabrera aquesta vegada va arribar a escalfar-se com a mínim uns minutets, però al final tots tres van tornar a quedar inèdits, i si tiro la memòria enrere, en el cas de Manel, seria el quart partit consecutiu o cinquè partit consecutiu que no juga. Parlo de molta memòria.
T'ho confirmo ara.
I sé que no vaig massa sobrat. I en el cas de Cristian Herrera, potser és el segon o tercer partit ja consecutiu que es queda també sense jugar ni un sol minut, en aquest cas.
Has dit la part de sí que va arribar a escalfar-se? Perquè Cristian ni tan sols
no
va fer.
Cristian no va sortir, i Nando una estoneta, Nando uns minuts, però de seguida va tornar també a la banqueta. En el cas de Cristian, com diem, el de Santa Coloma de Farners, en aquest cas concret, a les Gaunes, ni tan sols es va sortir a escalfar-se, res, ni allò que es diu per equivocació.
Mira, en tot el 2024, Manel Martínez ha jugat un minut al Sabadell-Tarazona.
O sigui, aquell típic canvi de sortir a entre cometes, que s'entengui, a perdre una mica de temps.
I no és titular des del 9 de desembre Sabadell 1, Unionistes 0, sí, 72 minuts.
El primer partit que ja no va jugar de titular va ser a León.
Sí,
allà, perdó.
13 minuts.
Allà ja no va ser titular, va ser el primer, la primera titularitat, anem a dir-ho així, d'aquestes continuades que està tenint Vladis Kopotun, però sobretot sorprèn el fet de que no juguin. I en el cas de Cristian Herrera, en concret, en aquest últim partit, sorprèn el fet de que ni tan sols s'escalfi quan el Sabadell, recordem, Adri, perdona, va tenir uns minuts d'anar per darrere el marcador. Per sort van ser pocs, però és que ni en aquell escenari va donar la sensació que Òscar Cano anés a apostar per ells en el tram final del partit a les Gaunes.
I li preguntàvem precisament per la circumstància que s'inventés un nou jugador aquí com a nou, que no és o no el tenim com un davanter entrenat, que és Marc Marruecos. Ja ho va fer amb Vladis en el seu dia i explicava també el mateix Òscar Cano a la sala de premsa de les Gaunes que per un futbol més associatiu, més de passada curta, de toc, no veu a Vladis com un jugador d'això, de tenir-la molt al peu, d'associar-se molt jugant caigut a banda, i que en canvi estirant l'equip com a davanter centre i com a rematador o per estavellar-se contra els centrals sí que el veu més aprofitable, i per tant que veu molt més a Vladis com a nou que com a banda que el teníem fins ara. Però és que clar, l'altre dia a tot això que ja has comentat has d'afegir-li que algú del filial que no és un nou acaba jugant el partit com a davanter centre, com és Marc Marruecos. Veurem si és una fórmula que explota més en el futur Òscar Cano, que podria ser. També hi ha un asterisc aquí enorme, que és Marcos Baselga, que està sortint d'una lesió fibrilar i que també és un davanter centre de referència que pot jugar-te de nou i que, per tant, entra també en aquesta equació. Però sense Baselga, amb Vladis ja ofegat després d'haver-se quedat fos de la feina feta a les Gaunes, el canvi és marro.
Sí, sí, i sobretot d'aquí que se li tornés a preguntar una vegada més a Òscar Cano per aquesta circumstància. Ho rematarem aquí amb el tècnic granadí del Sabadell, precisament perquè una vegada més també va haver de, o va respondre això, no va haver de, sinó va voler respondre això quan se li pregunta per aquests papers més secundaris que estan tenint ara peces importants o teòriques peces importants en l'engranatge del Sabadell 23-24. La resposta, la de les últimes setmanes.
Yo cuento con todos, obviamente, todos los que ahora mismo están dentro de la plantilla son jugadores para mí que son óptimos para jugar en cualquier momento, unos jugarán más, otros jugarán menos, unos tendrán más o menos confianza, pero yo cuento con todos y por supuesto espero entradas, ¿no? Hay que firmar a alguien de la parte de atrás, ¿no? Que nos afiance un poquito, ¿no? Por número fundamentalmente, porque el rendimiento está siendo muy bueno. Tanto de los que están jugando como de Ricard Puyol, los ratos que juega, la verdad que es un chico que no se equivoca nunca, que nos da, pues eso, todo lo que tiene y que para mí es eficaz porque es un gran defensor.
Doncs tots tindran el seu moment i compta amb tots, però veurem aquestes últimes hores. Per cert, abans d'ahir, que estàvem a Logronyo i comentàvem que tenien un internacional jugant la Copa Àfrica, doncs ja no el tenen per partida doble. Primer perquè Guinea Equatorial va quedar eliminada ahir contra Guinea, a seques, Guinea Conakry, i segon perquè el futbolista que tenien allà, Yannick Buila, acaba de rescindir ara mateix amb la SD Logroñés. Per tant, arribada la Copa Àfrica, i suposo que tindrà nou destí, però no cal que torni, no cal que torni a Logroño. Sergi, recordem, per si algú va despistat, dia 1 a les 23:59 de la nit és quan es tanca el mercat. Per tant, tenim encara de serial 3-4 dies, fins a dijous.
Sí, 3 dies i mig, no? Si comptem avui com a migdia que queda ja per endavant, doncs tot dimarts, tot dimecres i tot dijous, aquests 3 dies i mig que queden de mercat, a continuar esperant cosetes. Per cert, deixem que ho digui, perquè com Pau Vituri i companyia s'engresquen ràpid, encara no podem destapar ben bé el què ni el com, però que s'està cuinant que el dia 1 hi haurà programació especial a Ràdio Sabadell a través del Twitch. Això sí que ho puc començar a deixar caure. Viurem un últim dia de mercat. No sé si molt mogut pel que fa al Sabadell, però sí que mogudet pel que fa a Ràdio Sabadell a l'hora d'explicar tot el que pugui passar al llarg de les últimes hores del mercat d'hivern d'aquesta 23-24.
Doncs caldrà estar atents a veure si el Sabadell es fa tornar a repetir la fórmula. Aquí a Sabadell ja ho coneixem així, com fer un Stoikov, que a última hora de l'últim dia del mercat arribi o no algun últim fitxatge.
Que s'entengui la broma, esperen el fax, a veure si entra en temps o surt fora de temps.
Aquesta era de Madrid, més que d'aquí de Sabadell. Ràdio Sabadell, pendent del mercat de fitxatges, el centre d'esports al final, més enllà del que faci la direcció esportiva i de si es confirma i quan l'arribada de Jesús Fernández, la dinàmica no s'atura. Recordem que havent jugat dissabte i no tornant a jugar fins diumenge a les 12 contra el Rayo Majadahonda, la setmana queda alterada, afortunadament, diran els futbolistes, perquè hi ha més marge per descansar.
Sí, avui, de fet, és aquest dia de descans i demà dia de tornada a la feina. En aquest cas, entrenament a Sant Oleguer, pensant en la cita de diumenge, que, com dius, és al migdia, en horari matinal, com ara fa una setmaneta, serà a les 12 i des de mitja hora abans, des de 2 de 12, els de Ràdio Sabadell i el Sabadell en joc en marxa.
Saps a qui podríem fotre en el Twitch, també?
Aquí.
Al Fermí.
No és mala decisió. Per si de cas, el portem dijous i dissabte o diumenge, millor dic, que ens rebi ella a nosaltres.
Donaria joc, eh?
Oh, i tant, donaria joc. No sé si bo o dolent, però donaria joc.
Que vagi escafant la graella. Sergi Garcés, gràcies.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Som-hi, va, més futbol, més centre d'esports, 2:03 amb mà de ferro. Ha començat el Sabadell B la segona volta a la Lliga Elite amb el contundent triomf 3-0 davant del Lloret. Els de Conrad García s'escapen a la classificació de la mà de l'altra filial de la competició, l'Europa B, que va vèncer a Valls, i de quina manera, eh? Escapulats i sabadellencs es van imposar els seus més immediats perseguidors i es mantenen com a líders i segons classificats amb un marge de 8 i 6 punts respectivament. Efectivament, sobre el tercer, García celebra que tinguin aquest avantatge per estar en les places d'ascens directe.
Si jo havia de demanar alguna cosa era que guanyés l'Europa al Baix, no? Al final, quedar primer que segon, a la realitat, és el mateix. Evidentment volem quedar primers, però la realitat és el mateix. Per tant, tot el que ens distanciem del tercer és feina bona nostra perquè guanyem i traiem punts, i si li toca aquesta setmana a Europa i una altra, la setmana vinent a una altra, que guanyin tots els que no vagin tercers.
Contra el Lloret, el filial del centre d'esports va signar un dels millors partits de la temporada. A la primera part, cada equip va fallar un penal i els arlequinats van tenir dos pals, però el marcador del descans era de 2-0 amb els gols de José Enrique, a pilota aturada de cap, i de Javi López. Va tenir un bon paper també el debutant Adri González, el Haaland d'Olímpia, qui, recordem, ha tornat a l'Obrador Arlequinat per reforçar el filial fins a finals de temporada, cedit pel Mallorca. De l'Agarenc, que va ser titular, també en parla Conrad García.
És un noi, és un perfil que necessitàvem, una mica és diferent a Marro potser és més esdevenir peu, però també era un jugador molt potent i que t'anava esquenes, i l'Adri el que ens permet és estirar les línies defensives dels rivals, de que tingui fixat molt als centrals, és un tio que ho treballa tot, que a més té remat, que té capacitat de donar molta guerra i de fer pensar a les defenses que han de defensar-lo molt bé, i això ens allibera a jugadors de talent que tenim per dins i ens fa... Bueno, ens fa tenir més eines, no?, per poder atacar el rival.
No va marcar el davanter en la seva estrena, però qui sí que es va vestir de golejador va ser un Javi López, que també va fer el 3-0 per signar així el seu doblet particular. El Sergi Parc conversava amb ell sobre la mateixa gespa d'Olímpia.
Som-hi, va, amb el Javi López, un dels protagonistes d'aquesta victòria del Sabadell B. Què tal, Javi? Felicitats.
Moltes gràcies. Doncs bé, un partit que ens ha posat de cara ràpid. El Llorent, molt bon equip. La primera volta ens van guanyar 3-1. Teníem aquest repte de superar la rivalitat que teníem de la primera volta i guanyar els partits que vam perdre la primera volta. El primer ha sigut avui i molt content. A més, aportant dos gols a l'equip. Però bueno, l'important és els tres punts i la victòria. I tot el que sigui aportat, doncs molt millor.
Mira que abans em deien mig en broma, mig en veritat, eh? 3-0 avui, fins i tot se li recupera el gol a Baraix particular, que mai se sap què pot acabar passant al final de la Lliga, eh? Sí que és cert que avui, a diferència del que va passar la primera volta, s'us ha vist molt superiors a aquest Lloret, que al final està a la zona alta d'aquesta classificació, també.
Sí, ja et dic, és una Lliga que tots els equips et poden competir. Hem estat molt bé avui. Tocava ja una victòria així, i també per la moral de l'equip. I crec que què millor que aquí a casa, amb la nostra afició, i 3-0, una victòria a priori contundent, però ha costat a l'Oceu.
Veurem com acaba la resta de la jornada, però la veritat és que encara que estiguem tot just començant la segona volta, esteu obrint una distància, no definitiva, però sí molt important respecte als rivals directes.
Sí, sí, bueno, la primera volta que vam fer crec que és de notable. Llàstima, ens van anar alguns resultats com a Camp de Valls, al Camp del Lloret, la primera jornada que començàvem, i la penúltima d'Europa, amb un rival directe que, bueno, ara està líder o a esperar el resultat que tingui, però bueno, content d'això, d'anar sumant punts, de que els de baix estiguin cada vegada més lluny i amb l'objectiu de guanyar la Lliga. Per res, el nostre objectiu és pujar, òbviament, directe a tercera, però si pot ser, guanyar la Lliga, sense dubte.
I que el Sabadell ve és un equip ofensiu, no només ho diuen els números, sinó també el que es veu al terreny de joc, per exemple, per les bandes, tant tu com l'Ivan Tebar us heu inflat avui a pujar cadascú pel seu costat, i en el teu cas, dos golets, imagino que content, eh?
Sí, molt content, però ja et dic que el meu dels dos gols és un reflex del treball que té tot l'equip. Crec que tenim una plantilla molt bona, no només els 11 que surten aporten, els canvis sempre ho diem que aporten molt, i tenir una plantilla així de bona, que tots estan ficats i que quan surten aporten el seu gra d'arena, és molt, molt important.
I també, i amb això vaig acabant, Javi, també és important intentar demostrar que no hi ha una marrodependència, per dir-ho així, no? Que al final és vida que ja porteu setmanes vivint sense la figura del marro ja amb el primer equip, però sí que és cert que fèiem l'altre dia allò una mica de números. Aquests números ofensius que té l'equip, que són molt bons, però és veritat que sense el Marc Marruecos, al final és una figura molt important. I aquí, no sé si amb l'arribada de l'Adri es podrà suplir aquesta figura d'un golejador nat, no? Però vaja, que el José Enrique ha marcat, tu, Ovi, Duplet, que entre tots heu de demostrar també, no?, aquesta capacitat golejadora de l'equip.
Totalment. Marro, quan va arribar aquí, portant les jornades que portaven, encara era, si no és encara, el màxim golejador, o sigui que això diu molt d'un jugador. M'alegro molt i ens alegrem tots al vestuari que estigui on està. Crec que ara està fent bons partits i bons minuts allà al primer equip. Me n'alegro molt. I sobre Adri i José Enrique, bueno, ja et dic, tenim una plantilla molt bona, José Enrique aporta molts gols, i no només gols, avui ha jugat a una posició que no era la seva, i a mi m'ha sigut molt fàcil perquè em feia tota l'estona el 2x2, i bueno, és un jugador que és punta, que no ho hauria de fer i ho ha fet molt bé. I l'Adri, doncs, bueno, ve de, no sé ben bé de quina situació estava allà, però ha vingut aquí a la primera jornada i als primers entrenaments ha portat molt, molt humil, o sigui que això també diu molt d'aquella persona.
Javi, felicitats pel doblet d'avui i per la victòria. Moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
A ti te gusta que en el taller te traten como a un rey, ¿verdad?
¡Sí!
Y si además te dan coche de sustitución y financiación sin intereses, todo esto lo tienes en Midas, donde cuidamos de ti y de tu coche con la última tecnología. Llevamos más de 30 años siendo la marca líder en el mantenimiento de tu vehículo con los mejores profesionales.
Midas. Te esperamos en Midas Sabadell con descuentos de apertura, hasta un 25% en la revisión oficial.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts i les dues, l'hora de les notícies aquí a Ràdio Sabadell. Anem amb el bloc poliesportiu. L'Oar Gràcia ha tornat a les posicions de fases d'ascens just abans del derbi a Sant Quirze. Amb un matís, això sí, els de Pere Allats han passat l'equip quirzatenc, que va perdre a Sant Cugat, però els santcugatencs encara tenen un partit pendent, i si el guanyen superarien el Gràcia. I per tancar el cercle, aquest duel ajornat és just contra el rival d'aquesta última setmana de l'Oar, és a dir, el Sant Vicenç. En aquest últim enfrontament dels verdiblancs, 26-24 contra el Sant Vicenç, un marcador més ajustat del que realment va ser, amb l'Oar sempre per davant, per exemple, el descans més 6. Per tant, un partit força controlat, com explica el Bernat Correro.
Sí que és veritat que la segona part vam tenir rentes més altes, i et diria que els 5 últims minuts entrem amb un més 4 o un més 5, inclús. Ara no ho recordo ben bé, però sí que al final, bueno, ens van apretar una miqueta, però tampoc vam arribar a patir en excés. Però, bueno, sabíem que era un partit complicat, allà a casa seva ja ens van guanyar, i a més d'això, quan vens tocat d'una derrota, pues, també és una mica més difícil a vegades, però contents per treure els dos punts.
Un Correro que va contribuir a la causa fent gairebé la meitat dels gols del seu equip, 12 de 26. El central és el segon màxim golejador de l'OAR aquesta temporada, la primera nacional masculina, amb 4 gols menys que el Dani Peiró, i en el global de la Lliga, el 12è jugador més anotador, amb una mitjana propera als 6 gols per partit.
Content perquè no es fan tots els dies 12 gols, ni molt menys. I sí, la veritat és que vaig tenir un dia d'aquests que en general té entre tot, però bueno, pues, lo de sempre, no? Content per poder ajudar a l'equip, si és amb gols, doncs amb gols, i ja està, i em va tocar a mi, i segurament la setmana que ve li toqui un altre, però bueno, content, evidentment.
Tindrem temps aquesta setmana per parlar d'aquest derbi amb vol Sant Quirze o Ar Gràcia Sabadell. En canvi, el femení viu en una situació realment a la inversa del masculí. No ve de guanyar, sinó d'empatar. No és dins de les places de fase, sinó el primer que no hi entraria. Però són elles les que tenen un partit pendent a Mataró. Per tant, podrien aixugar aquesta diferència. A més, són a 2 punts del Sant Joan d'Espí, qui marca aquesta zona noble, i proper rival de les de Carol Carmona. Van empatar aquí, així que les passarien per a baraix si guanyen aquesta setmana. I tot després d'empatar 23 a 23 contra el rei de l'empat de plata femenina, un Ribes que suma 4 igualades en el que portem d'any. Tot i empatar a casa contra el desè classificat, el regust és força positiu per com va anar el partit. El Gràcia va esgarrapar aquest puntet en un partit que perdia de 4, faltant 6 minuts, i amb un gol gairebé sobre la botzina en els últims segons de penal de Janna Sobrepera. El punt, per tant, és positiu, segons comenta Berta Prat.
Aquell punt ens va donar, vamos, la vida, perquè estava bastant perdut aquell partit, perquè estàvem jugant molt malament, la veritat, vam jugar ahir. Ens vam ficar al seu ritme de joc i a nosaltres no és el nostre joc jugar tan a poc. El nostre joc és defensar i córrer, i al posar-nos al seu ritme, doncs, ens va perjudicar.
Parlava i molt del ritme de partit. De fet, l'extrem gracienc ha reconegut també que el Ribes és un rival que se li ennuega especialment enguany a l'OAR per aquesta manera de jugar. Ja van estar molt erràtiques a la primera volta i les sensacions aquesta vegada tampoc van millorar.
Tant l'anada com la tornada van ser exactament els dos mateixos partits iguals. Fallar molt cara a porteria i no està gens encertada. Ens ha passat els mateixos dos cops. No sé dir-te la veritat per què. Com que no correm, doncs no juguem bé.
Empat contra el Ribes i, com dèiem, l'equip de Carol Carmona, que és a 2 punts de les fases abans del duel directe d'aquesta setmana a Sant Joan d'Espí. Anem amb l'atletisme, va.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Perquè n'hem tingut moltíssim d'atletisme aquest cap de setmana, aquests dies aquí a Sabadell. L'home de la GoPro, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, bon dia.
Com van les cames?
Bé, les cames bé.
Bé?
El
què
pit,
vol dir? Sí?
Va ser força molest.
Et va deixar marca?
Alguna
després,
marqueta, sí, tinc, sí, alguna ferideta, però... Sí, no, però molt petit.
Molt bé.
És important.
Si et sembla, anem per...
Que si no, després em diuen que ploro.
No,
Helena Molista i Roger Benet.
No, i ara? No, només faltaria. Anem per ordre cronològic. Anem a la inversa, per això. D'entrada, ahir diumenge, aquesta nova edició, la novena de la Llanera Trail pel Rodal del Ripoll. I mira que hem tingut de tot en les 9 edicions. Hem tingut sol, pluja, temperatures altes, glaçades... Però ahir va aparèixer un nou fenomen meteorològic, com és la boira, eh?
Sí, a l'hora de la sortida hem de dir que feia sol i una temperatura força agradable, per ser les 9 del matí d'un diumenge d'hivern, del gener. Però sí que és veritat que de mica en mica allò que vam començar a agafar els corriols del Ripoll es va anar tancant el dia per aquests 900 corredors que van cobrir les tres distàncies, i la veritat és que va fer companyia durant bona part del quilometratge. A destacar que els guanyadors d'aquesta novena cursa de muntanya de la UES van ser Abel Carretero i Raquel Picón a la marató, el primer, per cert, amb rècord de la prova, Juan Martínez i Lorena Cubillas a la mitja, i David Dalmau Dalmau i Eva Palma a la cursa de 14 quilòmetres. Com sempre, molt bon ambient a la plaça del Doctor Robert.
Molt recomanable que aneu a Instagram i busqueu el reel del Vituri per viure des de dins aquesta edició de la Llanera Trail amb una GoPro i una samarreta del Sabadell, la segona d'aquesta temporada, el Vituri suant una mica la cancel·lada. Això va ser ahir diumenge, el dia abans, el dissabte, vas estar també, però sense córrer aquí, així que no et donava les cames, El míting internacional de Catalunya a la futura pista Carme Valero a Sant Oleguer, on el més destacat és que es van batre fins a 5 rècords del certamen.
Sí, ho vam anar explicant durant la transmi de l'SD Logroñés Centre d'Esports Sabadell. T'anava passant la informació, però per refrescar la memòria, van anar a càrrec de la txeca Teresa Sinová en els 60 metres tanques, la francesa Amandine Brossier en els 400 llisos, la britànica Amelia Campbell en el llançament de pes, amb un asterisc, i és que era la primera vegada que es feia el llançament de pes femení, i dos migfundistes d'origen marroquí, Abdelati Elgués en els 800 i Mohamed Atawi, resident a Torrelavega des de ben petit, des dels 6 anys, en els 1.500. En total, 10 de les 16 proves van tenir un guanyador estranger. Al final parlàvem amb el sabadellenc Jordi Molins, vicepresident també de la Catalana, que comentava precisament aquesta dada, dient que li dona tot el sentit del món al nom de la prova.
Això és un míting internacional, hi ha la millor gent d'Europa en aquest moment. Jo crec que el nivell ha estat molt bo, a més amb totes les proves, per tant, i com tu dius, els guanyadors et donen mostra de que la gent ha vingut de fora a córrer Sabadell, i això és molt important.
Pel que fa a la participació de casa, la sabadellenca, Laura Bou va ser tercera a la final B dels 400, mentre que Roger Martínez, el jove atleta de la JAS, finalment va ser baixa per lesió. Com a president també de l'entitat de la JAS, Molins lamentava aquesta absència d'última hora.
Això és així, això és atletisme, això és esport, i no sempre estàs a tope, no? Per tant, però tenim molta temporada i moltes ganes de fer coses.
I una més d'atletisme, Vituri, perquè divendres al vespre es va celebrar a l'Auditori de l'ESDI la festa de cloenda de la dotzena Cap d'Any Reis.
Sí, a destacar finalment els 2.820 inscrits, un 23% més que l'any passat, consolidant-se com la segona cursa de pagament de Catalunya per darrere de Nassos i la tercera d'Espanya per darrere de la Sant Silvestre Vallecana, i sobretot també un parell de xifres més, 4.500 visitants a la Fira del Corredor i 3.475 euros recaptats per Cipo en aquesta dotzena edició de la Cap d'Any Reis.
Ens veiem al vespre, no? A les 7?
Sí, avui ben acompanyat al Tribuna.
Bé, ben acompanyat, no sé, jo vindré.
Sí, home, sé que vindràs amb bona informació.
Per l'Arnella. Posa't la GoPro i així veiem com vius tu un Tribuna preferent.
La va posar el Roger Benet la setmana passada.
Dic una última hora, per cert. Iker Pajares, 19è del món, segons l'última actualització del rànquing PSA, per tant, millora dues posicions, estava al lloc 21, el seu sostre el novembre del 23 va ser 18è, per tant, a només un lloc de arribar a la seva millor posició de la seva carrera. Gràcies, Vituri, fins ara.
Adéu, adéu.
Haver arribat als vuitens del JP Morgan de Nova York ha ajudat aquí a l'Iker Pajares per millorar un parell de llocs. Nosaltres marxem, que una de les que acusa de plorar a Pau Vituri acaba d'entrar a l'estudi de Ràdio Sabadell, de Núria García. 20 segons i el Notícies Migdia, abraçada per cert des del control de so de la Rocío García. Que vagi bé, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.